RAC1 des de l'IESI 2023. RAC1. Tots som un.
Bon dia, són les dues. Marta Rovira no tornarà de moment a Catalunya, malgrat la reforma del Codi Penal no té clar que pogués esquivar la presó.
Es parla molt d'aquesta interlocutòria del Llarena, no? Que diu ara ja pot venir i només a declarar per desobediència. Però aquesta interlocutòria tampoc és ferma, no és definitiva, perquè l'ha recorregut tothom.
Són declaracions que Rovira ha fet aquest matí al Monarracó en la primera entrevista que concedeix des que es va derogar el delicte de sedició.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
De seguida, el més destacat de l'entrevista que Jordi Basté ha fet a la secretaria general d'Esquerra Suïssa 24 hores abans que la justícia europea anunciï si Pablo Llarena pot reactivar les euroordres contra líders independentistes exiliats. PSOE i Podem, mentrestant, tornen a xocar per la llei del només sí és sí. Els socialistes asseguren que ja estan treballant per reformar-la, així de clar ha estat el ministre de Presidència, Félix Bolaños.
Queremos corregir la ley del sí es sí para paliar esos efectos indeseados que se han producido y hacerlo con todo rigor de la mano de los expertos que más conozcan esta parte de nuestro derecho penal. En la modificación que hagamos de la ley del sí es sí, el consentimiento volverá a estar en el centro.
Podem, però, no vol tocar ni una coma de la llei. Creu que n'hi ha prou d'impulsar mesures per pal·liar-ne els efectes. Insisteix, per exemple, que s'ha de formar els jutges. Davant d'aquesta divisió, el PP ofereix els seus vots al PSOE per esmenar el projecte del Ministeri d'Igualtat. I el preu dels aliments torna a repuntar al gener, tot i la rebaixa de l'IVA dels productes més bàsics. La inflació subjacent ja s'ha situat al 7,5%, que és la xifra més alta des de que s'entenen registres. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Barça i Madrid s'enfrontaran en una de les semifinals de la Copa del Rei de futbol, l'altra la jugaran Osasuna i Atlètic Club.
El sorteig de les semifinals de la Copa d'aquest migdia ens ha deixat el tercer clàssic de la temporada, que jugarà a doble partit. L'anada serà al Camp del Madrid la primera setmana de març i la tornada al Camp Nou la primera setmana d'abril. En l'altra eliminatòria, l'Atlètic Club de Bilbao és qui té el factor camp favorable i jugarà la tornada a casa. Tot plegat l'endemà de l'ensopegada del Madrid a la Lliga. Va empatar 0 contra la Reial Societat i el Barça ja és campió d'hivern amb 5 punts d'avantatge respecte als blancs.
I el temps aquesta setmana comença a afluixar el fred. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia. Sí, pujaran clarament les temperatures aquesta setmana. Tot i això es mantindrà un ambient hivernal, però més suportable que no pas aquests últims dies, amb temperatures màximes aquesta tarda que es mouran entre els 6 i els 12 graus, però encara pujaran més de cara als propers dies, tant de dia com també de nit. Tot i això, encara es poden repetir les glaçades en punts de l'interior especialment, i no es descarta que es formin boires cap a la Catalunya central i també cap a les comarques de Ponent i que siguin persistents i mantinguin el fred durant tot el dia. La resta, en canvi, sobretot Pirineu i Costa, es notarà més aquesta pujada de les temperatures. I de moment pinta que serà una setmana tranquil·la, amb sol i amb boires, però de moment sense pluja.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Marta Rovira no té pressa per tornar a Catalunya. La secretària general d'Esquerra vol esperar que el Suprem aclareixi com interpreta el nou Codi Penal abans de decidir si deixa l'exili a Suïssa. Diu que encara hi ha massa incògnites sobre el seu cas. Marc Martínez Amat.
Incògnites com ara si els recursos de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat faran canviar la posició al jutge Pablo Llarena o bé si l'Audiència Nacional ha obert causes secretes que la involucren. Per això, Rovira vol esperar d'entrada que el Suprem revisi la sentència contra els presos de l'UO.
Veiem a veure com acabarà sent la sentència definitiva de l'1 d'octubre i després anirem traient conclusions. Hi ha moltes coses en marxa. Marta Rovira, jo mateixa no tinc pressa per tornar. No, jo crec que la gent em col·loca en una desesperació, en una situació de desesperació.
Home.
No, es parla molt d'aquesta interlocutòria del Llarena, no? Que diu ara ja pot venir només a declarar per desobediència. Però aquesta interlocutòria tampoc és ferma, no és definitiva.
Marta Rovira també reconeix que la justícia no està interpretant el nou Codi Penal com ho havia previst Esquerra, però diu que això és una bona notícia perquè fa quedar malament l'Estat espanyol.
No fan cas del legislador, del Congrés de Diputats, del Parlament, que diu quina és la llei i com s'ha d'interpretar. Doncs sí, s'ho passen pel forro. I per què està bé això? Perquè nosaltres ja sabíem que això podia passar, que aquest era un risc, perquè nosaltres no anàvem a buscar els efectes personals d'aquesta reforma, sinó que anàvem a mostrar, a ensenyar les grans contradiccions que hi ha a l'Estat espanyol.
La número 2 d'Esquerra també ha admès que fa molt que no parla amb Carles Puigdemont. Diu que té pendent refer ponts amb Junts per Catalunya des que van decidir sortir del govern.
Rovira. Rovira deia al Monarracu que la seva situació jurídica és incerta. Doncs bé, demà és un dia clau per aclarir si es reactiven euroordres per extradir els independentistes catalans exiliats a Bèlgica, en aquest cas. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha de respondre a les preguntes que va fer el jutge Pablo Llarena sobre els motius que va donar la justícia belga per rebutjar l'extradició de Lluís Puig. I les expectatives, Benet Íñigo, no són favorables als polítics catalans.
Tot apunta que el TJUE permetrà al Suprem espanyol fer noves euroordres i que estirarà les orelles a la justícia belga. Si més no, aquesta és la posició que va fixar l'advocat general Richard de la Tour i gairebé sempre els jutges segueixen la mateixa línia. Bàsicament, va dir que l'Estat que rep una euroordre no pot entrar a analitzar si el Suprem és el tribunal competent o no. També va dir que si no hi ha deficiències sistèmiques a la justícia espanyola, no es pot denegar l'entrega d'una persona argumentant que hi ha risc que li vulnerin drets fonamentals. Són els dos arguments justament que va utilitzar Bèlgica. Si els tomben per Lluís Puig, tampoc els podrà utilitzar per Puigdemont, Comín i Ponsatí. La sentència, doncs, pot marcar un abans i un després en les seves causes. Des de la defensa, confien que els jutges contradiguin, almenys, algunes de les conclusions de l'advocat general, o que, més enllà de la decisió final, els jutges facin una argumentació favorable als drets fonamentals que després els pugui servir en altres causes. La sentència se sabrà demà a 9:45 a.m.
I poques hores després, la plana major de la judicatura espanyola, amb alguns dels jutges del Suprem al capdavant, seran a Barcelona. Tenen previst assistir al lliurament de despatxos als nous jutges que presidirà el rei Felip VI. L'ANC ja ha convocat una protesta per la presència del monarca a la capital catalana. A tot això, avui hem sabut que el Ministeri de l'Interior va infiltrar un altre agent de la Policia Nacional en moviments independentistes i socials de Barcelona. Ho explica el Digital La Directa. Diu que el policia, que es feia dir Daniel Hernández Pons, ha estat actuant com a agent secret els últims 3 anys i moltes vegades aconseguia introduir-se en aquests ambients i espais tenint relacions amb diverses noies. De fet, La Directa recull el testimoni de fins a 8 dones, dues de les quals van arribar a ser parella seva, Mar Poyató.
L'agent de la Policia Nacional encobert sembla ser que era un noi mallorquí que es va infiltrar a principis de juny del 2020 en moviments de l'habitatge, centres socials o ateneus. En algun cas, fins i tot va arribar a tenir-ne les claus aquests locals. Segons les fonts consultades per La Directa, el policia es va adaptar molt ràpidament al barri i al moviment llibertari amb una transformació física total. Tenia una estrella anarquista tatuada al genoll, duia arracades d'anella, portava una cresta i samarretes amb lemes antifeixistes i contraris a la policia. Va marxar de Barcelona a finals d'octubre, tot i que la setmana passada sembla que encara va intercanviar missatges amb gent de l'entorn social independentista de Barcelona. Segons explica La Directa, el marc legal actual només permet fer aquest tipus d'infiltracions policials en casos de terrorisme, crim organitzat i tràfic de drogues.
Per cert que Esquerra, Junts, el PDeCAT, la CUP, Bildu i el BNG volen que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, comparegui al Congrés per explicar aquest cas, el d'aquest agent de la policia infiltrat. Aquest matí han registrat la sol·licitud de compareixença i ara la mesa del Congrés ha de dir si l'accepta. De moment, fonts del Ministeri consultades per RAC1 diuen que no tenen res a comentar sobre aquesta informació, tampoc, però, la desmenteixen. Mentrestant, la negociació entre Esquerra i el PSC pels pressupostos s'intensifica. Avui s'han tornat a trobar després que els republicans cedissin i acceptessin la B40 per poder tenir el suport dels socialistes. Malgrat que Esquerra és optimista, a hores d'ara encara no hi ha acord. Les converses es reprendran aquesta tarda al Palau de la Generalitat. Barcelona, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Els equips negociadors de republicans i socialistes han estat pràcticament 4 hores reunits a Palau en la primera reunió després de desencallar el capítol de la B40, un dels punts que el PSC posava com a condició sine qua non. Avui, de fet, s'ha incorporat a la reunió el diputat Jordi Terrades, portaveu socialista en infraestructures. Ara fan una pausa i a les 4 s'hi tornen a posar. Des d'Esquerra, la portaveu Marta Vilalta diu que ja no hi ha esculls i que l'acord arribarà aviat.
A nosaltres ens agradaria que avui mateix ja poguéssim sortir amb un acord, però no va qüestions de posar, o no és qüestió de posar un límit, una hora. Tant de bo fes setmanes que tinguéssim aquests pressupostos, perquè no serien dies que hauríem perdut, però en tot cas sí que veiem, doncs, que estem molt a prop.
Des del PSC són més prudents, encara que valoren l'acceptació de la B40 com a pas endavant, mantenen que queden temes pendents, així ho deia la seva portaveu Elia Tortolero.
Hem reprès les negociacions, però no hi ha un acord tancat. Queden coses per resoldre i esperem que siguem capaços de fer-ho. La nostra voluntat sempre ha estat l'acord. Queden serrells que no són menors i hem de seguir treballant.
I en aquest context, els comuns avisen al govern que no posin ni un euro a la B40, al Hard Rock o a l'aeroport, perquè si no trencaran l'acord que ja tenen. Junts conclou que si acaben pactant amb el PSC, serà la confirmació que Esquerra abandona la majoria del 52% i abraça el tripartit.
Les 2:10, a aquesta hora comença una altra reunió entre el Departament de Salut i el Sindicat Metges de Catalunya per intentar arribar a un acord que eviti les vagues d'aquesta setmana. A priori, les aturades seran de dimecres a divendres. La d'avui ja és la cinquena reunió de les últimes dues setmanes. El Col·legi de Metges creu que és positiu que hi hagi diàleg, però demanar uns i altres que prenguin decisions de fons i no només pedaços per evitar més vagues. Barcelona, Laia Colomer, bon dia.
Bon dia. La reunió d'avui arriba després que aquest cap de setmana tant el Departament de Salut com Metges de Catalunya hagin estat treballant per separat com encaixar jurídicament les reivindicacions dels treballadors. S'espera que Salut avui els presenti propostes més concretes sobre com rebaixar-los la sobrecàrrega de feina, mentre que el sindicat tenia previst avui venir aquí amb el seu equip jurídic per veure com aprovar un possible augment de sou, però dissabte el departament els va dir que no ho fessin, una posició que ens acaben de dir des del sindicat que no acaben d'entendre. Sigui com sigui, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós, diu a RAC1 que el que cal és un canvi de model.
Més enllà de necessitar més recursos econòmics per les inversions i per adequar els salaris dels professionals, és que necessitem transformar el sistema sanitari. És impossible que si no hi ha un acord polític de fons que faci que amb independència de qui manis faci les transformacions, és obvi que la vaga no servirà per res.
Per tant, per ara i a l'espera de la reunió d'avui, es manté la vaga d'aquesta setmana. Dimecres i divendres és per franges horàries, tant al matí com a la tarda, mentre que dijous serà una aturada de tot el dia, des de les 8 del matí fins la mitjanit.
A Madrid, el govern espanyol torna a dividir-se, en aquest cas per la reforma de la llei del només sí és sí. Mentre la part socialista dona per fet que hi haurà canvis al text, de fet diu que ja s'hi està treballant, Podem el retreu que aquesta no és la solució. Tot i les diferències dins la coalició, la Moncloa confirma que està treballant en aquest text a proposta del Ministeri de Justícia. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Escletxa oberta un altre cop dins el govern espanyol per com evitar més rebaixes de condemna a agressors sexuals. Els ministres socialistes confirmen que reformarà la llei del només sí és sí, tot i que no concreten ni com ni quan ho faran. Això sí, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, diu que ja han posat fil a l'agulla.
Vamos a corregir la ley para paliar esos efectos indeseados de la ley del sí es sí y que no se vuelvan a repetir en el futuro. Es una reforma legal que no es sencilla y por eso hay una propuesta del Ministerio de Justicia donde se aborda esta posible reforma y hay que trabajar sobre ese documento de trabajo.
De fet, el PSOE acaba d'anunciar que presentaran una proposta de llei al Congrés per corregir tot allò que considerin oportú i demanen a Unides Podem que s'hi afegeixin. Els socis de coalició, però, no creuen que reformar la llei sigui la millor opció. La seva portaveu, Isa Serra, lamentava el moviment dels socialistes.
Esos sectores conservadores están presionando también a nuestro socio de gobierno para echar atrás el consentimiento y echar atrás el sentido y el centro de la ley solo si es sí. Desde Podemos y también desde el Ministerio de Igualdad consideramos evidentemente que es fundamental seguir avanzando en la implementación de la ley solo si es sí.
Els socialistes, però, asseguren que el consentiment continuarà sent el pal de paller d'aquesta llei.
Mentrestant, el PP vol portar l'aigua al seu molí i s'ofereix al PSOE per aprovar-li aquesta reforma de la llei del només sí és sí, Arnau.
Exacte, els populars aprofiten les discrepàncies entre socis de govern i estenen la mà a Pedro Sánchez per penjar-se la medalla. Alberto Núñez Feijóo assegura que si Unides Podem no canvia d'opinió, ells donaran suport a la reforma de la llei del només sí és sí.
Le garantizo el rigor que no tiene en su Consejo de Ministros. Le garantizo el sentido de Estado que no tiene en sus apoyos parlamentarios y le garantizo la sensibilidad que no ha demostrado con las mujeres españolas víctimas de violencia de género en los últimos meses.
Feijóo considera que cal anar per feina per aprovar la reforma quan abans millor i evitar que més agressors sexuals se'n beneficiïn.
A tot això, Dani Alves ja ha presentat recurs i demana sortir de la presó mentre el jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona l'investiga per una denúncia d'agressió sexual. Segons ha avançat el periòdico i detalla el Mundo, els advocats del futbolista argumenten que no hi ha risc de fugida i les relacions amb la víctima, diuen, van ser consentides. Maria Costa.
En un escrit d'una vintena de pàgines i amb més d'un centenar de documentació, el recurs assegura que Dani Alves no marxarà de Catalunya perquè ja té una residència comprada a prop de Barcelona. També que el mateix futbolista considera que és innocent i que, per tant, té la intenció de fer front al procés judicial. Per això insisteix que les relacions van ser consentides i que la primera versió dels fets, en què deia que no coneixia la víctima, era falsa, perquè tenia por de la reacció de la seva dona. Els advocats demanen que li apliqui mesures com portar una pulsera telemàtica, no poder sortir del país, que entregui el passaport, pagar una fiança i compareixer periòdicament al jutjat. El recurs l'ha de resoldre ara l'Audiència de Barcelona, que haurà de decidir si l'estima o bé manté la presó provisional.
I Catalunya obrirà aquest any 7 centres nous per atendre les víctimes de violència masclista. Actualment n'hi ha 17, però són insuficients, sobretot fora de Barcelona. De fet, segons explica el periòdico, ara hi ha llistes d'espera de fins a 3 mesos i això obliga les dones agredides a tornar a conviure amb el seu agressor mare.
En aquests centres d'acollida, les dones hi poden anar de manera confidencial i sense la necessitat d'haver posat una denúncia prèvia contra l'agressor. El Departament de Feminismes ja ha anunciat que ampliarà el pressupost d'aquests centres en un 10% i reforçarà sobretot les zones de la Catalunya Central i de la Costa Brava.
Un quart de tres, ara tornem.
RAC 1.
El futur no és que una app desencadeni la revolució de les torradores assassines. El futur és que aprenguis a programar i trobis feina fàcilment. Tria entre múltiples cursos gratuïts i endinsa't en el sector tecnològic. Entra a barcelonaactiva.cat/ITAcademy i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
El 5 de febrer, Barcelona obre el Mundial de Trial Indoor. Toni Bou, Adam Raga, Busto, Gratarola, el liderat en joc. I torna al duel Emma Bristow, Berta Avellan. La catalana vol el Women's Trophy. Trial Indoor de Barcelona, el 5 de febrer, al Palau Sant Jordi. Entrades a rpmticket.com.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros. Descobreix el futur dels creuers.
Més, 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 més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat. Nòrdics, adredons, llençols, tovalloles, cortines... Vine a la Mallorquina. Roba de llar amb l'estil i confiança de sempre. Més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%.
Torna l'èxit de la temporada passada al Teatre Goya. Quant temps em queda? Què faria si et quedés un mes de vida? Una comèdia per morir-te de riure. Escrita i dirigida per Marta Butxaca a partir del 8 de febrer al Teatre Goya. Compra les teves entrades al teatregoya.cat i a promentrada.com.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb Renta Garantizada cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta Garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa-te'n al 912-0301 o a rentagarantizada.es.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Actualització constant a rac1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1 migdia.
Reprenem aquest repàs a l'actualitat i fem parlant d'economia perquè el preu dels aliments torna a repuntar al gener, tot i les mesures anticrisi del govern espanyol. La rebaixa de l'IVA en determinats productes del supermercat no ha frenat la pujada de preus. La inflació subjacent s'ha enfilat 5 dècimes més i ja se situa al 7,5%, que és la xifra més alta des que s'entenen registres, Montse Martí.
La inflació subjacent permet mesurar d'una forma més realista si està pujant o no el preu dels aliments, perquè no té en compte el preu de l'energia ni dels productes frescos, que són més volàtils. En general, tenint en compte l'energia, els preus han pujat una dècima, coincidint amb el final del descompte de 20 cèntims, els carburants, i l'IPC se situa situa al 5,8%. La dada és avançada i l'INE la confirmarà d'aquí a 15 dies, on també detallarà quins són els productes que més s'han encarit. L'INE ha destacat la baixada dels preus de l'electricitat, ja que a meitat de gener el preu de la llum es va situar per sota dels 5 euros megawatt-hora, mentre que fa un any costava més de 200 euros megawatt-hora. El govern espanyol i els sindicats, però, en fan una lectura diferent de la inflació. La ministra d'Economia, Nadia Calviño, diu que es va pel bon camí i els sindicats adverteixen que la dada d'inflació subjacent és realment preocupant.
L'habitatge també està pels núvols i la dificultat per accedir-ne d'aquests habitatges a Barcelona s'ha estès també a la resta de ciutats de l'àrea metropolitana. Gairebé dos terços de la població metropolitana no veu fàcil trobar un habitatge assequible que satisfaci les seves necessitats en un entorn proper. Ho diu una enquesta de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Sí, l'enquesta, que s'ha fet a més de 3.800 persones, també diu que un de cada quatre canvis de pis s'ha fet per motius econòmics o forçats. El director de l'Institut, Ricard Gomà, diu que l'enquesta desmenteix d'altra banda que estigui havent-hi un èxode de població de Barcelona cap a altres municipis de l'entorn.
Del 28% aquest de mobilitat residencial, dues terceres parts es produeix dins del mateix municipi. Per tant, la possible hipòtesi d'aquests fluxes massius de Barcelona a la regió metropolitana, tenim una altra dada que no valida. Barcelona segueix sent un municipi on en termes absoluts la mobilitat creix, però en termes relatius la seva capacitat d'autocontenció segueix sent altíssima.
L'enquesta confirma que la meitat de la població treballa fora de la ciutat on viu. L'Institut insisteix que la tendència dels últims anys és que es difuminin les ciutats i agafin força els barris on el ciutadà acostuma a anar a comprar, a portar la canalla a l'escola i anar al metge, i també agafa força la regió metropolitana, que és per on es mou diàriament el ciutadà per motius de feina.
Catalunya és el cinquè territori del món amb més empreses que participen al Congrés Mundial de l'Audiovisual IC, que arrenca demà. Només al darrere de la Xina, el Regne Unit, Alemanya i els Estats Units. Hi haurà 73 empreses catalanes, que és un 7% més que l'edició de l'any passat.
A l'edició d'aquest any de l'ICE han confirmat en total més d'un 1.050 empreses. El 63% de les empreses de l'estat espanyol al Congrés són catalanes. A l'ICE busquen presentar nous productes, trobar inversors, també enxampar nous socis i guanyar visibilitat, i la majoria ja hi van amb l'agenda plena de reunions. A RAC1, el president del clúster audiovisual, Miquel Rutllant, diu que en només 3 anys a Barcelona l'ICE ja està tenint un efecte crida al sector.
Durant un temps, i encara està passant, hi ha molt talent que surt de les nostres escoles, que tal com surten, se'n van a Londres, se'n van a Nova York, se'n van al Canadà, se'n van a París, perquè realment doncs, és un talent molt reconegut. I el que està passant cada cop més és que hi ha un efecte contrari. Les empreses internacionals s'instal·len aquí, la indústria audiovisual catalana està creixent.
L'ICE es farà fins divendres a la Fira de Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. L'esdeveniment torna a la normalitat després de la pandèmia amb unes 50.000 persones acreditades.
De moment l'ICE no omple hotels i restaurants com ho fa el Mobile, però el sector de la restauració celebra que es concentrin dues grans fires en un mes tradicionalment de baixa ocupació. N'ha parlat a RAC1 el president d'Apertura, Enrique Alcántara, i el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols.
Les persones que venen per l'ICE, sobretot, és europeu, és un turisme europeu, fonamentalment. Espanya, Anglaterra, França, Alemanya són els principals mercats emissors, i pel Mobile jo crec que de moment és una mica més global.
Constatar el retorn, jo podria dir que hi ha el retorn en plena normalitat dels congressos tal i com els coneixíem abans de la pandèmia. Genera moltíssims ingressos i moltíssimes oportunitats de negocis més enllà del propi congrés.
L'ICE tancarà portes divendres 3 de febrer i el Congrés Mundial dels Mòbils obrirà el 27 del mateix mes. I Glovo acomiadarà 250 treballadors, més del 6% de la plantilla. Assegura que la incertesa econòmica els obliga a reduir despeses. Aquesta tarda concretarà els treballadors com es farà aquesta retallada de llocs de treball. De moment, només ha avançat que no afectarà ni els repartidors ni els treballadors de primera línia. La majoria d'acomiadaments es faran a les oficines centrals que Glovo té a Barcelona. L'Organització Mundial de la Salut manté el Covid com una emergència sanitària internacional, és a dir, encara la qualifica com a pandèmia mundial, això malgrat que en la majoria de països ja han desaparegut bona part de les restriccions. Sense anar més lluny, la setmana que ve el govern espanyol eliminarà l'obligatorietat de portar mascareta al transport públic. L'OMS reconeix que s'està trobant un punt d'inflexió, però insisteix que el Covid encara pot posar contra les cordes els sistemes sanitaris a molts països. Xavi Pardo.
Des del 31 de gener del 2020, el dia que l'OMS va qualificar de pandèmia el Covid, cada 3 mesos es reuneix
reuneixen els experts del comitè d'emergència per avaluar la situació. Són ells els que un dia o altre diran que la malaltia deixa de ser una emergència sanitària internacional, és a dir, una pandèmia. Divendres es van tornar a reunir i avui s'ha anunciat que per ara ho mantenen. Ara bé, sí que admeten que ja s'està entrant en una fase de transició. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, deixa la porta oberta a rebaixar l'alerta aquest any.
We remain hopeful that...
Mantenim l'esperança que durant aquest any el món transitarà cap a un nou escenari on es reduiran les hospitalitzacions i les morts fins al nivell més baix i els sistemes sanitaris podran gestionar el Covid d'una manera sostenible. La vacunació es mantindrà com una part essencial d'aquest abordatge.
Vaccination will remain an essential part of our approach.
L'OMS dona per fet que el virus es mantindrà, però demana a molts països que intensifiquin les mesures de control per reduir-ne l'impacte, vacunar tota la població vulnerable, fer proves i seqüenciar el virus i reforçar els sistemes sanitaris.
Polèmica Reus per la cessió frustrada del Teatre Bravium, propietat de l'Església, a l'Ajuntament. L'arcabisbat de Tarragona condicionava la cessió de l'espai al respecte a la doctrina de l'Església Catòlica. L'Ajuntament de Reus ha anunciat fa poca estona que no ho accepta. Detalls, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia, Núria. Sí, el govern municipal de Reus explica en un comunicat que les condicions afecten el dret a la llibertat d'expressió i són, per tant, inassumibles per una administració pública. L'Ajuntament de Reus hauria d'acabar actuant a la pràctica com una mena d'organisme censor, valorant el contingut de les obres de teatre que es fessin al Teatre Bravium per tal de garantir que no s'ofèn a l'Església Catòlica. Carles Pellicer és l'alcalde de Reus.
La gerència del teatre municipal actuaria amb el criteri de llibertat. Si, és que clar, ni avui ni abans, és que el concepte de moral és molt subjectiu en aquest sentit, catòlica. Per tant, no ens és possible de cap de les maneres acceptar...
La cessió del teatre a l'Ajuntament de Reus s'havia de fer per poder reobrir el Bravium, molt arrelat dins el món del teatre amateur de Reus, però tancat des de la primavera del 2021 per problemes estructurals i de seguretat.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
4 minuts per 2:45. Barça i Madrid s'enfrontaran a les semifinals de la Copa del Rei de futbol amb la tornada, Xavi, al Camp Nou.
Serà el tercer clàssic de la temporada i també tenim dates confirmades. L'anada jugarà al Bernabéu la setmana de l'1 de març i la tornada serà al Camp Nou la primera setmana d'abril. L'altra semifinal enfrontarà l'Osasuna i l'Atlètic Club de Bilbao amb l'anada a Pamplona i la tornada a Sant Mamés.
RAC 1 migdia.
Feia 4 anys que Barça i Madrid no s'enfrontaven a la Copa del Rei, va ser el 2019, també a les semifinals, i aleshores van ser els blaugrana els qui es van classificar per la final, aquella que van acabar perdent contra el València, amb el Verde a la banqueta. És l'últim precedent d'una llarga llista de clàssics a la Copa, 21 en total, dels quals 14 són en eliminatòries, 8 guanyades pel Barça, 6 pel Madrid i les altres 7 són finals, amb 3 victòries del Barça i 4 dels blancs. Just després de saber-se l'encreuament, el secretari tècnic del Barça, Jordi Cruyff, n'ha fet aquesta valoració.
Partidazo, y bueno, partidazo ya no solo para por Copa Rey, ¿no? Esto ya es al final un partidazo a nivel mundial y mira, al final si quieres ganar la Copa Rey tienes que ir ganando y ganarlo todo realmente, o sea que tampoco cambia mucho la idea, pero sí que es cierto es que viene un partido muy especial.
Ara ho dèiem, aquesta serà la tercera vegada que s'enfrontin Barça i Madrid aquesta temporada. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
En els anteriors partits, deia, de moment, una victòria per cada equip.
Sí, a la primera volta de la Lliga, abans del Mundial, 3-1 pel Madrid al Bernabéu, amb gols de Benzema, Fede Valverde i Rodrigo Goes. Ferran Torres va fer el gol de l'honor pel Barça i l'altre, el de fa 4 dies, a la final de la Supercopa d'Espanya, jugat a l'Aràbia Saudita, amb l'exhibició laurana també per 1-3, amb gols de Gavi, Lewandowski, Pedri i el gol de Benzema pel Madrid. El secretari tècnic del Barça, Jordi Cruyff, n'ha fet una valoració desmarcant-se precisament d'aquest darrer precedent.
Bueno, yo creo que los jugadores al final ya se han olvidado un poquito lo que es hace un mes y ya la mentalidad es pensar en hacia adelante y va a ser un rival que ya sabemos que competimos absolutamente para todo, un rival histórico y también nuestro rival pues no va a estar pensando en el partido de Supercopa, sino va a estar súper pendiente en esta eliminatoria. Empezamos de cero y será una batalla bonita, sin duda.
Recordem, Xavi, que també van jugar a l'estiu, aquell pro amistós, sí, amb victòria pel Barça, 0-1.
La gira americana, no?
De Rafinha, exacte. El Barça, l'anada, li arribarà una setmana després de jugar l'anada de l'eliminatòria d'Europa League contra el Manchester United al Trafford. Entremig, el cap de setmana, anirà a Almeria i després viatjarà al Bernabéu per jugar-hi l'anada d'aquesta eliminatòria de Copa. Després, és a dir, entre l'anada i la tornada separades gairebé per un mes, el Barça rebrà el València a la Lliga, jugaran al camp de l'Atlètic Club, rebrà el Real Madrid al Camp Nou en el derbi de la segona volta de la Lliga, previst pel dia 19 de març. Després la competició s'aturarà perquè, a banda del Mundial, aquest any hi ha dues aturades FIFA més, una va ser el setembre i l'altra és just per aquest cap de setmana de finals de març, i després d'aquest descans els blaugranes jugaran al camp del CUE, l'Elx, per tant, a priori, un partit menys exigent, i si Xavi ho considera, per exemple, més propici per fer rotacions, i serà ja just abans d'aquesta tornada de Copa al Camp Nou. I pel que fa al Madrid, l'eliminatòria, l'anada concretament, li caurà just una setmana després d'encetar la de vuitens de Champions contra el Liverpool, prevista pel 21 de febrer, i després d'enfrontar-se ni més ni menys que a l'Atlético a la Lliga el cap de setmana, en un altre derbi madrileny entre els dos equips principals de la capital. Per tant, Liverpool a Anfield, Atlético al Bernabéu i després anada contra el Barça a la Copa al Bernabéu. Tot seguit, els blancs jugaran a la Lliga al camp del Betis, rebran l'Espanyol, hauran de resoldre els vuitens de la Champions a casa contra Liverpool, visitaran el Camp Nou a la Lliga, després l'aturada FIFA i a continuació aquest retorn de la competició el dia 2 contra el Valladolid i 3 dies després la tornada contra el Barça al Camp Nou.
Per cert, sobre les dates, hi havia força rebombori, de fet l'incògnita de què passaria si s'enfrontaven Barça i Madrid, doncs bé, la federació tira pel dret i ho ha canviat tot, ha canviat les dates de totes les semifinals. Finalment es jugaran, el que dèiem, la primera setmana de març es jugarà l'anada de totes dues eliminatòries i la tornada es jugarà la primera setmana d'abril. Dit tot això, repassat el quadre, les dates, afegim ara també l'anàlisi de l'Àlex Almàs, d'aquest clàssic que viurem a la Copa.
L'eliminatòria més exigent, sens dubte, que li podia tocar al Barça, des de tots els punts de vista. La gran clau tàctica, per mi, és si en un horitzó hi haurà tres clàssics en molt poc espai de temps, Xavi repetirà el patró que ja és conegut dels quatre migcampistes d'Araujo sobre Vinícius, o toca alguna cosa. Crec que en algun d'ells hauria de modificar, hauria de sorprendre, però ho veurem. Una notícia no tan bona, toca el rival més exigent, el que et pot fer més mal. Tres de bones, hi haurà Dembélé, tindràs l'eliminatòria davant del United amb menys desgast, i una temporada en la qual puguis guanyar la Copa del Rei eliminant el Real Madrid no és el mateix que guanyar-la sense tenir aquest camí. Per tant, una oportunitat gran també per posar més en valor la temporada del Barça si és que aconsegueix superar i aconseguir aquest títol.
Pel que fa la Copa del Rei, i aquest sorteig arriba just l'endemà del partidàs que vam veure ahir al Bernabéu, però Courtois i Remiro van impedir que hi hagués gols. Al final, empat a 0 i els blancs van perdre 2 punts que els deixa a 5 del Barça. Damià López, molt bon dia, el tenim aquí ja preparat. L'home talismà, que ara el recuperarem en qualsevol cas, Damià va ser doncs testimoni d'aquesta nova ensopegada del Madrid, malgrat que el conjunt blanc ha aconseguit en els últims enfrontaments, molts d'ells amb rivals potents, fins i tot directes en aquesta lluita per la Lliga, doncs anar-los traient fins que va arribar el dia d'ahir. Potser el millor partit, el millor dia que va tenir l'equip d'Ancelotti, va acabar amb l'empat a 0, malgrat les múltiples ocasions de l'equip blanc i, com dèiem, amb Damià López, el nostre talismà com a testimoni. Dami, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Com va anar el partit?
Bé, doncs avui el Madrid toca pair el resultat d'ahir, l'empat a 0 contra la Real Societat, una ensopegada que no va venir producte d'un mal partit de l'equip de Carlo Ancelotti. Ahir el Madrid va estar prou bé en totes les fases del partit, va tenir la Reial molt acorralada durant els 90 minuts i el porter donostiarra Remiro va ser clau amb les seves intervencions, salvant situacions de tots els colors, en especial a Vinícius, que va tenir el gol molt a prop, però ahir la pilota no va entrar i el Madrid veia com el Barça distancia encara més 5 punts de diferència a la Lliga. Amb tot, Ancelotti estava conforme amb el partit que havien fet els seus jugadors.
Ha sido uno de los mejores partidos que hemos jugado esta temporada. La verdad es que sí, era difícil hacer cambio porque todos estábamos jugando muy bien. Yo creo que hemos jugado bien desde el primer minuto hasta el último.
Un Madrid molt castigat per les baixes en defensa. Ahir van faltar Mendy, Alaba, Carvajal i Lucas Vázquez, a més de Tchouaméni, que Mavinga va haver d'actuar de lateral esquerre, i Nacho, que va jugar per la dreta, hauria d'haver estat expulsat a la segona part en impedir amb la mà, palmejant un servei de banda del rival quan ja tenia una targeta groga. Melero López li va perdonar l'expulsió. Cal remarcar també que l'empat de la Real Societat és més que meritori. Es va presentar al Bernabéu amb 9 baixes, a sobre es va lesionar Elustondo, un panorama complicat per l'equip d'Alguacil, que manté la tercera posició de la Lliga. Tornant a Ancelotti, l'italià és conscient que el Barça va llançar el campionat, però confia poder recuperar terreny.
Este primer tramo de esta temporada creo que hemos hecho más puntos que el año pasado. Lo que destaca es que Barcelona lo está haciendo muy bien. Yo creo que podemos dar garra en los próximos meses.
El Madrid, que ve de jugar dos partits consecutius a casa, Atlètic de Madrid en Copa i ahir Real Societat, tornarà a jugar dijous al Bernabéu contra el València. Diumenge s'enfrontarà al Mallorca Son Moix abans de viatjar a Marroc per disputar el Mundial de Clubs.
Dami, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
I encara un apunt més sobre l'equip blanc, perquè aquest matí s'ha reunit la Comissió d'Antiviolència per tractar l'episodi de dijous passat, quan va aparèixer un ninot penjat d'un pont de Valdebebas amb la samarreta de Vinícius. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. Aquesta acció l'acompanyava una pancarta amb el lema Madrid odia al Real, una frase que han fet servir recurrentment els aficionats ultras de l'Atlètic de Madrid. Aquesta reunió extraordinària volia estudiar la violència, la xenofòbia i el racisme en l'esport, concretament el que ells han anomenat episodis violents com aquest de Vinícius. De moment hi ha una investigació en marxa sobre aquest fet concret i no han volgut pronunciar-se sobre el cas fins a saber-ne el resultat, però, d'altra banda, el Comitè Antiviolència ha decidit tramitar una proposta de sanció que dirigirà la Federació Espanyola de Futbol per 10 seguidors del Valladolid que van insultar Vinícius a Zorrilla en partit de Lliga. El club castellà ha col·laborat en aquesta investigació per determinar qui eren aquests aficionats. A la reunió d'avui han assistit els representants de la Fiscalia, de la Lliga, de la Federació, del Consell Superior d'Esports, de la Policia, la Guàrdia Civil i el Ministeri de l'Interior.
Tornem, però, al vessant esportiu i a les conseqüències d'aquest empat d'ahir del Madrid, sumades a la victòria del Barça de dissabte contra el Girona. Deixeu-me saludar a Laia Coll, que la tenim a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Laia, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara et pregunto per això de ser campió d'hivern al Barça i, sobretot, per aquesta diferència de 5 punts respecte al Madrid. Però abans, actualitat i activitat dels Blaugrana aquest matí?
Sí, s'han exercitat a la Ciutat Esportiva amb l'única baixa d'Ousmane Dembélé i amb dos jugadors del filial. D'una banda, Àngel Alarcón, en aquest cas del juvenil, que ja està formant part dels entrenaments i de la dinàmica del primer equip en les últimes setmanes, amb la sortida de Memphis Depay, i avui també per primera vegada Lucas Román, el davanter argentí, que ha arribat aquest mercat d'hivern al Barça B, s'ha exercitat per primera vegada a les ordres de Xavi. Demà, nova sessió d'entrenament al matí, i a partir de la una del migdia compareixerà Xavi abans d'afrontar el partit al Benito Villamarín dimecres per tancar la primera volta de la Lliga.
Són entrenaments diferents, Laia, aquells que et permeten treure el somriure perquè ets campió d'hivern, perquè tens 5 punts més que el Madrid i tot plegat després d'una primera volta no perfecta, però gairebé.
Sí, el Barça no era líder amb 5 punts més que el Madrid des de l'última jornada de la Lliga de la temporada 2018-2019, quan els blaugrana van guanyar l'última Lliga amb el Verde a la banqueta, i en aquella ocasió l'Atlètic de Madrid va ser subcampió i el Madrid tercer amb 19 punts menys. Els números del Barça en aquest primer tram de Lliga són de rècord. A falta del partit de dimecres, el Barça suma 47 punts, només ha deixat escapar 7 punts fins ara, 3 en la derrota contra el Real Madrid al Bernabéu i 4 al Camp Nou dels empats contra el Rayo Vallecano en la jornada inaugural i en el derbi davant l'Espanyol. Els números, per tant, són millors fora de casa, on, insistim, el Barça de Xavi ha guanyat tots els partits excepte el del Bernabéu. Amb la projecció que porta l'equip, amb aquests 47 punts, si es repeteixen els números a la segona volta, el Barça podria igualar, opta a igualar la històrica Lliga dels 100 punts de Tito Vilanova. I més enllà dels punts, el Barça té de llarg la millor defensa i porteria del campionat. Només han encaixat 6 gols. Sense cap mena de dubte, aquest ha estat un dels factors clau perquè l'equip sigui líder de primera divisió. En atac suma 37 gols, només un menys que el Real Madrid. D'altra banda, el Barça també hi ha el que de moment és el pichichi de la Lliga, que és Robert Lewandowski, amb 13 gols. I també al Barça hi ha el Zamora, que és Ter Stegen, amb una mitjana de 0,33 gols encaixats per partit. L'Alemanya està en un moment de forma excepcional i sobretot en la jornada postmundial, en què el Barça només ha guanyat per la mínima a la Lliga o ha empatat, en el cas de l'Espanyol, ha estat providencial.
Sobre la visita al camp del Betis, el Barça recuperarà, com sabeu, els sancionats Lewandowski i Ferran Torres. En canvi, tindrà la baixa Dembélé, que es va lesionar dissabte, mentre que el Betis està pendent del davanter Borja Iglesias, que avui no s'ha entrenat i, per tant, és dubte de cara a l'enfrontament de dimecres. El Betis-Barça es jugarà a les 9. Dijous serà el torn del Madrid, que rebrà el València a la mateixa hora. Són enfrontaments de la 17a jornada, aquella que no es va poder jugar per la disputa de la Supercopa d'Espanya. I el que es juga aquesta nit és el Villarreal-Rayo, que tanca la 19a jornada de Lliga. Mirant a la classificació, a banda d'aquesta lluita pel campionat, la Reial Societat continua tercera amb 39 punts, 3 al Madrid i 3 per sobre de l'Atlético, que s'afiança en la quarta posició. Això sí, pendent del partit d'aquesta nit, perquè si el Villarreal guanya, empatarà a punts amb els matalassers. Aquesta és la situació a la part alta, però el que guanya en interès i en emoció és la lluita pel descens, amb fins a 8 equips separats per només 3 punts, i entre ells hi ha el Girona i l'Espanyol. Els gironins són dotzens, 2 punts per sobre del descens, i l'Espanyol és 15è amb només un punt de marge. Ara mateix, en zona de descens, hi ha el Cádiz amb 19 punts, el Getafe és penúltim amb 17, i l'Elx, molt despenjat, és cué amb només 6 punts. I ha tancat la primera volta sense guanyar ni un sol partit. És la situació a la Lliga, també repassat aquest sorteig de la Copa. Moment ara de parlar de la roda de premsa que hem viscut aquest migdia mateix a les instal·lacions del Barça, on s'ha anunciat noves mesures per accedir al Camp Nou en els partits del risc, començant per l'anada dels setzens de final contra el Manchester United, per evitar que repeteixi una invasió de l'afició rival, com va passar davant l'Eintracht de Frankfurt. Laia.
Sí, la principal novetat és que tots els socis abonats hauran d'omplir un formulari online si cedeixen el seu abonament a qualsevol persona, ja sigui un amic o un familiar, i la persona que accedeixi al Camp Nou, qui sigui portador d'aquest abonament, haurà de portar també el dia de partit en format digital o imprès el formulari. Ho ha explicat la vicepresidenta institucional i portaveu del club, Helena Fort.
Quan un soci abonat cedeixi el seu abonament a una tercera persona, sigui familiar o no familiar, sigui soci o no soci, haurà d'omplir un formulari comunicant al club el nom, cognoms i dades d'aquesta persona a què se li cedeix. I en el moment d'entrada en el Spotify Camp Nou, la persona cessionària haurà de portar aquest formulari, així com el seu DNI.
El primer partit en què s'aplicarà aquesta mesura serà contra el Manchester United i serà extensiu a tots els partits del risc que es disputin a l'estadi. L'abonament es podrà cedir a una persona estrangera, ja que el club s'assegura que amb aquest formulari tindrà la traçabilitat del carnet i, per tant, podrà denunciar accions fraudulentes. Els controls seran aleatoris i, per evitar problemes greus al recinte, en l'accés al recinte, les portes del Camp Nou obriran 2 hores abans, sempre que el partit sigui considerat del risc. Creu que amb aquesta mesura s'evitarà que es repeteixi la imatge del partit de l'Eintracht de Frankfurt.
Jo crec que, no estic segura que des del club no podem fer res més. Per tant, entenc que és pràcticament impossible que es torni a donar la situació que es va donar. Nosaltres hem donat moltes voltes, hem treballat des de tots els àmbits i totes les vessants, i entenem que el club no pot prendre més mesures de les que ja ha pres.
A més, es reforçarà la seguretat privada en els dies de partits d'alt risc. Aquests dies no hi haurà passaports infantils. El nombre màxim d'entrada que es podrà comprar serà de 4 en comptes de 6, i els teleoperadors només dispondran de 1.000 entrades. Aquestes mesures s'afegeixen a les ja anunciades i que es van posar en marxa a principi de temporada, que són entrades nominals, bloqueig de les IP i targetes de crèdits del país d'origen del rival, i missatges també en el procés de compra de les entrades, en què es diu explícitament que no pot entrar afició visitant a la zona local de l'estadi.
De fet, Laia, en les últimes setmanes, contra la Reial Societat, sense anar més lluny, va haver-hi molt soroll pel fet de si els aficionats de la Reial podrien entrar a l'estadi amb simbologia de l'equip rival. Com queda en aquests casos, doncs, la situació?
Doncs Fora ha explicat que la normativa de la Lliga impedeix que les aficions es barregin, però ha assegurat que el Barça només serà estricte en els partits del risc, un qualificatiu que signa la Comissió Estatal de Violència. Per tant, els aficionats rivals podran entrar amb samarretes o simbologia en la majoria de partits, tots aquells partits que no siguin considerats del risc.
Això és pel Camp Nou o també serveix pel Johan Cruyff i les seccions?
De moment aquest pla s'ha fet pensant en el Camp Nou, però en un futur ha explicat Fort que s'adaptarà a les altres instal·lacions i esports per evitar també possibles problemes com hi va haver-hi també aquesta temporada en partit de l'Eurolliga del Barça de bàsquet contra un dels equips de l'Eurolliga.
Doncs queda clar, amb aquestes explicacions avui d'Helena Fort, la portaveu del Barça, sobre una de les problemàtiques que hem viscut al voltant del club els últims dies. Canviem passem pàgina, parlem del mercat o últimes hores ja. En aquest sentit, Laia, estàvem pendents d'un nom, que és el de Bellerín. Com queda la història i la possible sortida del lateral dret del Barça cap a l'Sporting de Lisboa?
Barça i Sporting a aquesta hora continuen parlant pel traspàs d'Héctor Bellerín, però de moment encara hi ha distància entre les dues parts. Tampoc hi ha acord entre el jugador i el club portuguès. En qualsevol cas, però és imprescindible per l'operació que Pedro Porro sigui traspassat al Tottenham. Una operació que es donava pràcticament per feta durant el cap de setmana. De fet, el jugador es va acomiadar dissabte de la seva afició, però que en les últimes hores s'ha estancat i de moment no ha passat la revisió mèdica com estava previst. En cas que Bellerín surti del Barça, sempre hem de recordar que serà en forma de traspàs. El Barça no contempla en cap cas una renovació i posterior cessió perquè el jugador no compta per Xavi. Bellerín va arribar aquest estiu a la disciplina blaugrana i va firmar només per una temporada fins al juny del 2023.
Perfecte, Laia, seguirem atents a aquestes hores que falten per tancar mercat. Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Bon dia.
Ja que som al mercat, no marxem encara, hem parlat del Barça, ara busquem també l'última hora espanyolista. Joan Camí, bon dia.
Hola Xavi, bon dia. Doncs sí, farem un repàs del mercat blanquiblau en les seves darreres hores. Sobre Denis Suárez, el jugador ja és a Barcelona, va arribar ahir des de Vigo i tancarà la seva arribada en les pròximes hores. L'Espanyol pagarà 200.000 euros per incorporar-lo i uns 400.000 en cas de permanència. Jugarà 5 mesos, cedit a l'Espanyol, fins al final de temporada. Només assumirà una part de la seva fitxa i a partir del juny Denis Suárez marxarà Villarreal, on signarà per a les pròximes tres temporades. Sobre José Grajera, el futbolista de l'Sporting, Espanyol i Sporting segueixen negociant el traspàs del jugador asturià, que signaria fins al 2028. Els blanquiblaus pagaran, en principi, una quantitat lleugerament inferior als 3 milions d'euros per aquest migcampista de 22 anys. I pel que fa a les sortides, Pol Lozano marxarà cedit al Granada, cessió sense opció de compra, acaba el seu contracte l'any 2024 i no renovarà abans de marxar cedit. I Omar El Hilali, el lateral dret marroquí, és a prop de tancar la seva sessió al futbol suís. I fora de mercat, Xavi, t'explico que l'Espanyol ha anunciat a través d'un comunicat les promocions per al partit d'aquest cap de setmana contra Osasuna. Els menors de 15 anys podran entrar sense pagar i cada soci tindrà 3 entrades al 50%.
Anem ara a la competició femenina. Cara i creu pels equips catalans. El Barça va golejar el Granadilla de Tenerife i continua allargant el rècord de victòries consecutives a la Lliga. El Levante les Planes, en canvi, va perdre a casa contra el València. Oriol Alsina, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. El Barça no té aturador i es manté invicta a la Lliga F amb un 16-16. Ahir, victòria contundent per 0-6 davant més de 8.000 espectadors a l'Heliodoro de Tenerife. Les Blaugrana van fer els deures a la primera part. Una brillant jugada entre Patri Guijarro i Clàudia Pina va obrir el marcador. I més tard, Oshoala va marcar el seu segon hat-trick consecutiu per arribar a la xifra de 100 gols amb el Barça. Just abans del descans, Aitana Bonmatí d'Esperó va fer el cinquè. I ja a la segona part el Barça va afluixar i Jonathan Giraldez va aprofitar per fer rotacions i dosificar a l'equip. En una de les últimes jugades del partit, Lucy Brons de cap va posar la cirereta amb el 0-6 definitiu. I per cert, Chernogorčević va complir el seu partit número 100 amb el Barça, el dia que s'estrenava la quarta equipació amb la Senyera. D'altra banda, el Levante Les Planes va perdre per 0-3 contra el València i es manté a 3 punts per sobre del descens gràcies a les derrotes de l'Alavés i la Lama, rival que visitaran dissabte en un duel directe per la permanència. I per cert, aquest dimecres hi ha jornada intersetmanal de la Lliga F. Es disputaran 3 partits. El Sevilla rebrà a les 6 de la tarda l'Sporting Huelva. El Barça visitarà el València a les 7 i la Reial Societat de Natàlia Arroyo visitarà el Reial Madrid a les 9.
I a futbol internacional tenim els principals equips del continent en hores baixes i aquest cap de setmana ha tornat a quedar demostrat. Bases.
Sí, començant pel Liverpool, que a 23 dies d'enfrontar-se al Madrid a la Champions no aixeca cap i després de caure a la Copa de la Lliga i trobar-se novè classificat a la Premier a 21 punts de líder l'Arsenal, ara han quedat eliminats també de la FA Cup. Els de Klopp van perdre contra el Brighton, que els va remuntar un gol inicial de Salah per acabar guanyant 2-1 al minut 92 davant la bogeria local. Recordem que aquesta eliminatòria de quarts de la Champions, a la qual fèiem referència ara, jugarà entre el 21 de febrer i el 15 de març. Avui, per cert, es disputa encara una altra eliminatòria, aquesta FA Cup, que enfrontarà el Derby County i el West Ham a 9:15. A la sèrie italiana no està massa millor el vigent campió, el Milan, que ahir va perdre el seu partit de Lliga per golejada 2-5 contra un Sassuolo que frega el descens. Els rossoneri són cinquens, fora, per tant, de la zona Champions, a 15 punts del líder, el Nàpols, que ahir va guanyar per 2-1 a la Roma de Mourinho, que ara és sisena. La jornada de Lliga del cap de setmana es tanca avui també a Itàlia, amb l'Udinese Verona a 9:15. I espera que això no és tot, perquè França, el vigent campió també de la Ligue 1, el PSG, també s'està complicant la vida, i tot i que manté el lideratge, ja té el Lens a només 3 punts després d'empatar ahir a 1 amb el Reims, amb Messi, Neymar i Mbappé de titulars. I no és l'única relliscada dels últims dies, perquè, fent números, veiem que els de Galtier han perdut 8 punts dels últims 12 a la Lliga, acusant clarament l'efecte postmundial.
I de la resta del futbol, destacar una notícia de casa nostra. Hem de lamentar avui l'agressió aquest cap de setmana d'un àrbitre de futbol regional de només 21 anys, tal com informa el diari Segre.
Exacte, els fets van passar, de fet, ahir mateix a Palau d'Anglesola, a la comarca del Pla d'Urgell, on un jugador rival de l'Agramunt, de segona catalana, va clavar-li un cop de puny a l'àrbitre després que l'expulsés. L'àrbitre va haver de suspendre el partit i va anar directe al cap de Tàrrega amb un fort impacte al llavi. El president de l'Agramunt, Felip Vilanova, n'ha donat la seva versió a RAC1.
No va acceptar el fet de la targeta vermella, es va encarar amb l'àrbit i va intentar, pues, que li donés unes explicacions. L'àrbit li va comentar, pues, que està expulsat per aquest fet, d'haver-se esbarallat o pel motiu que fos, i bueno, al final pues, el nostre jugador pues, va reaccionar de manera violenta, cosa que condemnem totalment i no podem acceptar, i per aquest motiu pues, vam decidir prendre actuacions ràpid i en aquest mateix moment jo li vaig comentar que havíem de prescindir del seu servei al nostre equip i que a partir d'aquí pues, que no ho podíem tolerar.
D'altra banda, la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol ha dimitit avui, d'acord amb el procés de repetició de les eleccions dictaminat pel Tribunal Català de l'Esport fa un parell de setmanes. Ara n'assumeix la gestió una comissió gestora fins que es tornin a celebrar aquestes eleccions previst pel dilluns 13 de febrer. Igual que primera, avui es tanca la jornada del cap de setmana segona amb el Saragossa-Ponferradina a les 9. Recordem que el líder és el Les Palmes amb 48 punts i l'Eibar segon amb 47, perseguits pel Llevant amb 44 i l'Alavés amb 43.
Plana a Poliesportiva, parlem de bàsquet. Avui encetem una nova setmana farcida de partits europeus amb presència catalana. Hi ha Eurolliga i Eurocup, tant en categoria masculina com en femenina, i també hi ha Champions, tot plegat quan estem a les portes de la Copa del Rei, que es fa a Badalona d'aquí a dues setmanes. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. I ho fem perquè hi va passar pel Supersports Juan Morales, el president de la penya, i per tant l'anfitrió. La Copa va del 16 al 19 de febrer. Ja sabem que el Joventut s'enfrontarà al Baskonia als quarts de final i que anirà per la banda del Tenerife i del Gran Canària, deixant de banda el Barça, el Madrid, el València i l'Unicaja. En aquest sentit, Juan Morales diu que no passa res per admetre que van pel costat menys difícil del quadre.
Jo crec que si som sincers, tothom volia evitar Barça i Madrid, això és una obvietat. Volíem estar a la Copa del Rei no de rebot, sinó perquè ens haguessin guanyat. Fins i tot hem estat lluitant per intentar ser caps de sèrie, però sí, sí, això és un orgull perquè n'hi ha molts equips amb moltíssim potencial que volien ser-hi i no hi seran.
Interioritats de la Copa. Veurem algun canvi a l'Olímpic de Badalona? Pista, vestidors.
Els de màrqueting deien que no era l'esquema de colors correcte, llavors n'hi havia dues opcions, vibrar-la, polir-la i tornar-la a vernissar, i això no ho farem perquè ens agrada molt la que tenim. Has de dir que és la pista original dels Jocs Olímpics de Barcelona, llavors es muntarà sobre un parquet desmuntable.
L'única diferència amb les altres copes és que tindrem el nostre vestidor, perquè és un vestidor molt personalitzat.
Per cert, la penya és líder al seu grup de l'Eurocup i la pregunta és obligada.
Està preparat esportivament, econòmicament, per afrontar la temporada Eurolliga?
Ara mateix no, hem de ser realistes. La temporada d'Eurolliga és duríssima, però no veig a la penya renunciant a jugar a Eurolliga si tinguessin l'oportunitat.
Morales, a més, va reconèixer que estan buscant un aler pivot tirador, no va voler dir el nom de Vladi Brodzianski, però se li va entendre tot.
I del cap de setmana encara recuperar alguna notícia important, per exemple, la victòria en el Mundial d'handbol de Dinamarca, tercer Mundial consecutiu dels danesos. Espanya va acabar fent bronze, però també el que avui estrena Novak Djokovic, que és un altre cop el número 1 del món, després de guanyar el 22è Grand Slam.
Sí, la seva setmana número 374 en el lloc més alt del rànquing, després de 231 setmanes, allunyat d'aquesta posició des del 13 de juny del 22. Djokovic, però, es perdrà els dos primers Masters 1000 de la temporada, Indian Wells i Miami, com l'any passat, perquè segueix sense estar vacunat contra el coronavirus i als Estats Units no hi pot entrar. Tot i això, intentarà mantenir el número tant com pugui, mirar de superar el rècord absolut que té l'alemanya Steffi Graf amb 377 setmanes, és a dir, 3 més que el serbi. És l'altre rècord que té Nole a la base, juntament amb el de ser el tenista que acumula més grans slams. Amb el desè Open d'Austràlia en té 22, igual que Nadal, i per tant ho té tot de cara per superar-lo si el balear continua amb tants problemes físics com darrerament.
I encara una més, ja tenim definida la Super Bowl, la disputaran els Kansas City Chiefs contra Philadelphia Eagles. 6 minuts i seran les 3. Una pausa i tornem.
RAC 1.
Comença 2023 viatjant amb tren d'alta velocitat. Arriben les fletxes vermelles d'Irio. 1 milió de bitllets flexibles a 18 euros per totes les seves destinacions. Troba les teves fletxes vermelles a la teva agència de viatges al Cort Inglés i viatja tantes vegades com vulguis aquest 2023. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 5 de febrer. Consulta les condicions a Viatges al Cort Inglés.
Prepara't deliciosos gofres, creps o pancakes gràcies a la selecció Gofretti de Gourmet La Vanguardia. Tres paquets de la seva fórmula especial de farines amb xocolata, julom, mels alemany i melmelada Canbec. A més, tindràs una degustació gratuïta a les botigues de Gofretti. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com per només 35 euros. Patrocinat per Catania Escudier.
Psst, vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda!
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
RAC 1 i Fira de Barcelona presenten El món a RAC 1 amb Jordi Basté en directe des de l'Integrated Systems Europe 2023, el congrés líder mundial de la indústria audiovisual. Divendres 3 de febrer, des de les 8 del matí, visitarem l'IESI en la seva última jornada. Al Saló es presenten les principals innovacions tecnològiques a nivell mundial.
Conferències, esdeveniments, experiències inspiradores.
Parlarem amb experts i farem tertúlia i visitarem els diferents estats. Divendres 3 de febrer, al món a RAC 1 des de l'IESI 2023. RAC 1, tots som 1.
Amb l'agenda cultural parlant d'un aniversari, Edicions del Periscopi celebra 10 anys de vida amb la publicació d'una col·lecció única. L'editorial recupera 10 dels títols més emblemàtics de la seva història en una col·lecció limitada de només 1.000 còpies per llibre que arribarà a les llibreries entre el gener i l'octubre d'aquest any. Maria Cusó.
Així és, d'aquesta manera els responsables d'Edicions del Periscopi volen retre homenatge a aquelles obres que d'alguna manera o altra defineixen l'ànima del projecte. Un projecte que va néixer el 2012 i que en només 10 anys s'ha posicionat com el segon segell més venut a les llibreries catalanes. Els seus editors recorden que són una editorial petita, que representa menys del 0,4% del total editat en català, però celebren la bona acollida que han tingut tant per part de llibreters com de lectors. Ho celebrava l'editor Aniol Rafel.
Els lectors ens han situat en una molt bona posició. Deia que això ens fa especial il·lusió tenint en compte que seguim representant una part molt petita del mercat en quant a producció. I malgrat això si mirem en ficció i no ficció en català, una quota de mercat del 4,47%.
La col·lecció limitada dels 10 anys tindrà un disseny únic que canvia la verticalitat que caracteritza les portades de Periscopi per un disseny horitzontal. Alguns dels llibres que es publicaran en aquesta nova fornada són Ànima, de Wajdi Muawad, L'aigua és això, de David Foster Wallace, o Gegants de gel, de Joan Benasiu.
Marxem ara cap a Benidorm perquè el Benidorm Fest ja està en marxa amb l'ocupació hotelera al complet. Al municipi alacantí espera rebre milers de persones fins dissabte, que serà la final del concurs i el dia en què s'anunciarà el representant de Televisió Espanyola a Eurovisió. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, insisteix en l'èxit de la iniciativa, que ja ha suposat un retorn a la zona de 13 milions d'euros vers l'1 i mig que han fet d'inversió. De fet, tot apunta que l'acord s'allargarà més enllà dels 4 anys previstos inicialment. Enviat especial de RAC1 a Benidorm, Jordi Ramos, bon dia.
Bon dia. Després d'una gala d'inauguració ahir deslluïda per la pluja, avui comencen els actes del Benidorm Fest amb el primer dels Euroclubs, un concert eurovisiu pel que passaran alguns dels participants de l'any passat, així com també d'altres que s'han quedat a les portes, com ara Azúcar Moreno o Nena da Conte. Mentrestant, els altres artistes es dediquen a ultimar els preparatius abans de la primera de les semifinals, que serà demà al vespre. Aquest matí, Jordi Basté parlava amb els quatre participants catalans i tots ells es mostraven orgullosos del que esperen mostrar a l'escenari. Són els Siderland, Vico, l'Alfred Garcia i Xarot.
Tal com van ser les nostres sensacions al baixar d'allà, va ser com de dir, uau, nois, quina feina hem fet, superorgullosos de tot, nosaltres estem còmodes.
Contenta perquè al final també la coreo, que per mi suposava com un repte, va sortir prou bé, amb la qual estic tranquil·la.
Jo vaig acabar encara més content del que pensava. És veritat que en tres assajos és complicat, però ara em trobem coses fins i tot que no esperàvem trobar-nos a millor.
Va estar molt bé aquests petits assajos que hem tingut per poder reajustar i fins i tot fer canvis.
La semifinal serà demà a 11:15 pel primer canal de l'ens públic.
I més música, perquè el Festival Jardins de Terramar de Sitges confirma els primers noms d'aquest estiu, i atenció perquè al cartell trobem artistes tan diversos com Tom Jones, o els Amics de les Arts, la Mut i Su. Tots ells formen part d'un cartell molt especial que, després de dues edicions sense cap artista estranger a causa de la pandèmia, aquest estiu tornarà a acollir el bo i millor del panorama nacional i internacional. Es farà del 28 de juliol al 10 d'agost.